migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats, estimats i estimades. Bé, estàvem escoltant, bàsicament, com l'Àngel ens estava explicant que, malgrat encara hi ha marro a l'Estret d'Hormuz, ja sabeu, està encara tancat, les espases continuen allà, que si tu, que si jo, a veure qui la tiene més grande, en fi, és una qüestió que somos rehenes d'un loco, bàsicament, i em perdoneu que sigui, estic possiblement massa agressiu. Rebaixaré una mica el to perquè estic una mica massa agressiu. Bé, bàsicament dic que la bona notícia davant de tot això és que el preu del barril encara no ha superat els $100. Por ahora. Però l'amenaça d'aquesta pujada de combustibles directament, a part de l'economia, si em permeteu, ho enfocaré des d'un punt de vista més d'oci, més hedonista, és estar què fem amb les vacances. Què fem amb les vacances? Estem parlant també d'un sector econòmicament molt important. De fet, si em permeteu mirar-nos al melic, la darrera xerrades que fèiem davant del món del turisme, amb el món del turisme, sobretot amb l'exemple d'aquesta passada Setmana Santa, les vacances de Setmana Santa, Espanya es convertia en un lloc refugi. És a dir, totes aquelles persones que tenien pensat agafar avions cap a vés a saber on, cap a Orient, cap a Àsia, doncs davant la incertesa, davant la pujada de preus i de més, doncs venien cap a Espanya. Es convertia en un lloc, en un destí refugi. Això pot passar igual aquest estiu. A més, això afegirà la suspensió de vols i la pujada de preus. Si tot continua així. Això s'ha de veure. S'ha de veure com continuarà. Ara, una d'altres qüestions és que tot puja, tots els preus pugen. I què passa quan tot això ho tenim davant? Doncs que la gent busca noves maneres i formes de fer turisme. Noves maneres de buscar les seves vacances d'estiu. Una d'aquests mètodes és l'intercanvi d'habitatge. Intercanvi d'habitatge. Això no és nou, eh? Fa molts anys que la gent intercanvia casa. Jo me voy a tu casa i tu te vienes a la mia. Bàsicament, el pla i el pensament de forma planera és aquest, eh? Jo me voy a tu casa i tu te vienes a la mia. Jo me voy a, jo què sé, a Màlaga i tu te vienes a Barcelona. O jo me voy a Nueva York i tu vens cap a Barcelona. Tres quarts del mateix. Això estava, ja havia començat fa molts anys, eh? Fa més de 20 anys va donar inici. Va tenir un boom molt important en temps de la pandèmia. Cap a l'any 2021, tot això va esclatar d'una manera absolutament demencial. Perquè, clar, en aquell moment, amb la por al virus, al coronavirus, a la Covid, doncs la gent començava a marxar de vacances perquè era una qüestió també de salut mental, però no hi havia por a barrejar-se en grans, a molta gent. Llavors, l'intercanvi de cases era una qüestió perfecta. Tu et venies a la meva, jo me'n vaig a la teva, i em barrejo el mínim possible, però faig vacances. Des de llavors, i això parlem de fa 5 anys, tot ha anat en augment. I això de les cases i això de l'intercanvi de cases va en marxa. Tot i que encara té un punt de desconeixement. Però en parlem de què és i com funciona amb la Pilar Manrique, que és responsable de Home Change Espanya, que és una empresa que es dedica precisament a això via online, en aquest cas. Pilar, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros hoy.
Un placer, Pilar. ¿Cómo funciona el intercambio de casas?
Pues una forma muy fácil, como puedes imaginarte y como el propio nombre indica, lo que todo el mundo pensamos es intercambio de casas. Yo me voy a tu casa, tú te vienes a la mía. O sea, esa es la forma más obvia, ¿no?
La base está clara.
Claro, lo que todos pensamos, ¿no? Entonces, bueno, Home Exchange lo articula a través de una plataforma, homeexchange.com, que, bueno, es una plataforma global, en la que se pueden realizar este tipo de intercambios que nosotros llamamos intercambios recíprocos. El usuario llega, se registra en la plataforma con su correo electrónico, crea su cuenta, describe su casa y su grupo viajero con el que quiere viajar y puede empezar a contactar con otros miembros, con otras familias para gestionar este intercambio. Además de este intercambio recíproco, recíprocos, que siempre lo menciono porque es lo más obvio, la plataforma también te da la flexibilidad de organizar intercambios que se llaman no recíprocos o a través de unos puntos que en Home Exchange se llaman guest points, con el cual se pueden organizar una especie de intercambio a tres. Es decir, yo me voy a tu casa, tú por algún motivo no te apetece venir a mi casa, pero sí que me alojas, sí que me prestas, ¿no?, tu casa para que yo disfrute de mis vacaciones, y a cambio, en agradecimiento, yo te ofrezco una serie de puntos, de guest points, con los cuales tú puedes viajar a casa de un tercer miembro de la plataforma. O sea, yo me voy a tu casa, te doy esos guest points y tú con esos guest points puedes viajar a cualquier otra casa de la plataforma. Sería como un intercambio a tres que nosotros llamamos no recíproco.
Básicamente, supongo que todo esto debe basarse en la confianza, ¿no? Porque, claro, estoy imaginándome a alguien que se meta en mi casa y puede haber gente reacia que diga, uff, pues yo no sé, no me fío.
Claro, sí, además, vamos, esa es la primera duda, ¿no?, la primera preocupación que le surge a todo el mundo cuando piensa en el intercambio de casa. Efectivamente, la comunidad de Home Exchange se basa toda en la confianza, en el respeto, en una comunicación muy fluida y muy transparente, ¿no? Son como tres pilares, tres valores básicos que están muy arraigados en esta comunidad y que sin ellos, evidentemente, no se puede hacer un intercambio de casa, ¿no? Todo el mundo respetamos nuestra casa, la casa a la que vamos como si fuera la nuestra propia, ¿no? Somos muy cuidadosos y sobre todo una comunicación también muy fluida entre anfitrión e invitado en todo momento. Bueno, aún así, ¿no?, y para que todo el mundo pueda viajar de la zona más tranquila posible, Home Exchange ofrece una serie de garantías, ¿no?, de garantías de cancelación, de garantías de en caso de daño, por si en un momento dado ocurre algún accidente, ¿no?, que efectivamente la plataforma está ahí para respaldar y que el intercambio se puede realizar de forma tranquila.
¿Y qué abarca todo eso? O sea, ¿dónde hay casas? ¿En todo el planeta? ¿A nivel planetario?
Sí, podemos decir que...
Me he ido, igual me he venido arriba ahora. Igual me he pasado.
No. Sí, bueno, nuestro objetivo sería incluso ir más allá de ese planeta. En este momento nos quedamos con este planeta. Si es una plataforma, Home Exchange es una plataforma a nivel global, entonces disponemos de un buscador, basta con que tú introduzcas esa ciudad, ese país, ¿no?, esa zona a la que tú quieres viajar, y vas a encontrar un listado de casas disponibles a la que tú puedes comenzar a contactar y hablar con las otras familias para hacerle esa propuesta tentadora de intercambio. De hecho, una de las cosas más bonitas, ¿no?, del intercambio de casa es que muchas veces puedes recibir propuestas de intercambio desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, cuando te llega un mensaje de la plataforma, te siempre te da el gusanillo de dónde vendrá, porque muchas veces la oferta viene de lugares en los que ni siquiera sabes ubicar en el mapa. O sea, caray, tienes que irte para ver dónde está eso, ¿no?, porque no sé ni dónde está.
Claro, si son poblaciones pequeñitas que no son las habituales que conocemos, debe ser así. Pues, Pilar Manrique, responsable de Home Exchange en España, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Y todo el mundo, yo animo a todo el mundo a que pruebe.
Va, puede ser interesante eso de probarlo. La veritat és que sí, ¿eh? Pues és una cosa que va pujar, però fins a quin punt la gent coneix això? Segurament, igual, molts de vosaltres, o uns quants de vosaltres, ara mateix us sonava allò de potser, i d'altres que sí, que sabíeu perfectament de què anava, d'altres segurament igual ho heu provat i teniu l'experiència, i d'altres ni idea. És la primera vegada que això escolteu i us sona a xino fins i tot estrany, no? A mi em sonaria estrany, en tot cas. Però la gent, què tal? El Guillem Castro ha anat al carrer bàsicament per saber si la gent coneix aquest tipus de fer... aquest tipus, aquesta forma de fer vacances. Guillem, bon dia, com estàs?
Bon dia, José Miguel. Doncs mira, com és habitual, hem sortit al carrer per copsar l'opinió de la gent i la veritat és que la majoria, sobretot els més joves, no tenien gaire idea de què era aquesta modalitat de turisme. Hem tingut la sort que alguns ciutadans s'han prestat a parlar, tot i que les opinions estan molt dividides. En Juan, per exemple, creu que és una oportunitat fantàstica per viatjar a baix cost.
Pues creo que está guay la idea de que puedas cambiar de casa con otra persona, porque eso te permite como descubrir otro entorno sin tener la necesidad de buscarte un hotel, un Airbnb, o sea, sin el problema como económico de no saber buscar. También supongo que la persona con la que te cambias la casa pues te da ciertos tips del sitio donde vive, ¿no? O sea, culturalmente me parece guay y enriquecedor.
D'altra banda, també hem recollit el testimoni d'en Jorge. Ell és més escèptic i considera que aquestes noves modes no són més que un reflex de la precarietat en què viu el jovent actualment, que bàsicament ens veiem obligats a buscar alternatives per la falta de recursos.
Bueno, me parece que está muy bien intentar disfrazar la precariedad de la gente joven y la incapacidad para poder permitirnos, uno, una vivienda digna y dos, poder viajar con libertad y tener pues una economía estable. Entonces, todo lo que sea maquillar algo que lo que nos hace es tener cada vez menos capacidad económica de poder vivir libremente, no me hace tanta gràcia, la verdad.
La cosa no acaba aquí. També hem parlat amb l'Helena, mare de dos fills, que ho té molt clar. Per ella, la privacitat i la seguretat passen per davant del guany econòmic i afirma que no deixaria mai casa seva a un desconegut.
Bueno, a mí personalmente no lo he usado, tampoco prestaría mi vivienda para hacerlo, entonces no sé si soy la mejor persona para que te dé opinión, ¿no? Me parece bien si el usuario pues le sirve, pero yo no lo utilizaría.
Doncs ja ho veus, Cruz, tot i ser una tendència global, aquest intercanvi de vivendes per fer turisme encara genera molts recels i no sembla gaudir d'un gran èxit a la nostra ciutat.
No sé, home, Barcelona és una de les que és, en tot cas. Jo més aviat estaria alineat amb l'opinió d'aquesta darrera senyora, no recordo el nom ara mateix, l'Helena penso que era, que deia que, ostres, és que a mi també em faria cosa. Tot s'ha de dir, em faria cosa, no sé... Que para gustos colores, amigos, ¿eh? O sea, es solamente una opinión aquí, cada gustos colores, y s'ha d'admetre que és una bona manera, si no fa res, és una bona manera de viatjar. Escolta, deixes la teva casa, jo que sé, a Barcelona, o al Garraf, o on sigui, o Vilanova, i te'n vas a Nova York, intercanvies cases, un que vol visitar Catalunya i tu que vols visitar Nova York. Doncs mira, de conya, todos contentos, ¿eh? Va, que de seguida en parlarem de més coses. I de què en parlarem? En parlarem d'una qüestió que també entraria molt en tot això de l'oci, ja no només vacances, sinó parlarem dels jocs. Jocs d'ordinador, jocs de consoles i l'entrada de la IA generativa en aquest pastís. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans... Com estàs al tema de l'energia? Doncs és que durant aquestes setmanes hem parlat molt de la importància dels agents energètics de Fenie Energia i del seu compromís i la seva implicació en l'entorn local. Però per què ser agent de Fenie Energia? Doncs mira, si tens una empresa instal·ladora, Fenie Energia t'ajuda a que creixi amb noves línies de negoci, perquè quan el teu client pensi en energia, pensi en tu. Doncs tindràs sessions formatives amb productes i serveis, tindràs assessorament personalitzat amb la millor orientació adaptada a les necessitats específiques per cada cas. Els instal·ladors doncs tenen un equip per ajudar-los en la contractació i ajudar els seus clients, preus, tarifes, etc, no? Tot el que comporta tot aquest univers. I per descomptat, amb ingressos recurrents, clar. Per conèixer més detalls, informa't a fenieenergia.es o truca gratuïtament al 900-215-470. Fenie Energia, la companyia dels instal·ladors.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La IA generativa, i això ja trigava, no era una qüestió d'esperar, entra en el món del joc, del videojoc, però entra a carregar-se just de feina o què? Imagina que estàs jugant i la IA va generar nous escenaris mentre jugues. És al·lucinant. És creativitat o ens estem carregant precisament els creadors? En parlem amb el senyor Carles Gallell, que és professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Carles, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Carles, com hem d'encaixar la irrupció de la IA dins dels videojocs? O com s'encaixa?
Bé, realment aquí estem davant d'un canvi de paradigma de com es desenvolupen els videojocs en aquest cas, no? Al igual que amb tota la indústria del software que està canviant el paradigma de com es crea el nou codi com a tal, la IA s'ha d'entendre com una eina extremadament potent que et permet amplificar moltíssim les teves capacitats i l'abast que pots realment abastir com a tal a l'hora de desenvolupar codi, no? Ja no només codi, sinó també parlant d'altres tipus d'assets, com poden ser des d'imatges, des d'elements en tres dimensions, fins i tot el que comentaves dels mapes. El que passa és que el tema dels mapes, amb la generació de mapes, sí, actualment no s'està a aquest punt, sinó que hi ha altres eines, com per exemple la generació de mapes procedurals, que s'estan utilitzant també encara molt en aquest camp, perquè realment continuen sent més eficients aquestes eines que no aplicar IA generativa a qualsevol dels camps, no? Per tant, estem davant d'un canvi de paradigma, sí, però s'ha d'entendre que no s'ha d'aplicar IA generativa a tot com un boig, perquè no sempre serà la millor solució. I a més, el que et permet, relacionant amb el que estava comentant abans de l'ampliament de l'abast, no? Això el que et permet és que no només grans empreses siguin capaces de poder generar nous videojocs des de zero, no?, sinó que fins i tot empreses indies molt petites tinguin capacitat de generar videojocs que abans no podien generar, no? Per tant, en certa manera s'està democratitzant el sector, al igual que està passant amb l'enginyeria del software en general.
Clar, llavors, Carles, quin tipus de videojocs podem veure en un futur? Com aquí seran? Quina variació hi haurà? Clar, perquè clar, el que juga al GTA o al Mario, jo que és una cosa més fàcil, no? Ostres, quina evolució serà?
Clar, aquí hi ha un risc i té a veure amb el comportament de com funcionen naturalment les IAs generatives, no? Al final, estem davant de models que el que fan és aprendre un patró, és a dir, durant el procés d'entrenament el que fan és aprendre com funcionen o aprendre patrons a partir de les dades, i per tant el que es pot caure aquí és en un error de generalització de contingut. És a dir, si no supervisa en tot moment, es pot acabar tendint en una situació en què tots els jocs implementen les mateixes eines, el mateix criteri, els mateixos nivells, en cas que sigui un joc de plataformes, no? Per tant, el que hem d'entendre és que és molt important que la persona sigui la que decideixi què és el que hi ha d'haver a dintre del joc. És a dir, utilitzar la IA com una eina que implementi el que tu realment vols que s'implementi, delegant sempre la part creativa, en aquest cas, que ha de tenir tot videojoc, a la part humana, no? De manera que no ens hem de posar a crear coses com bojos en aquest sentit, sinó que ho hem de fer amb criteri, ordenant les idees sempre des de la part més humana, no? I crear com aquest coll d'ampolla, no? Perquè la IA realment pot generar moltíssim contingut, però han de ser els humans qui determinin què és el que es posa dintre d'un videojoc o no. Per tant, què és el que ens podem trobar en el futur? El que és molt probable que succeeixi és que, com m'he comentat abans, que es democratitza el sector, molta més gent tindrà la capacitat de poder generar aquests videojocs. Per tant, es pot arribar a una situació on existeixi molta més competitivitat de la que hi havia anteriorment, però el que prevaldrà com a tal és qui ha tingut la millor idea i qui l'ha sabut implementar correctament amb IA generativa en aquest sentit.
Clar, tot això mou molts milions. Catalunya és un sector prou potent i creatiu. Això significarà pèrdues de llocs de feina, Carles?
Bé, a veure, realment hi ha d'haver un relleu generacional. Per tant, és que molts cops el que s'associa és aquests llocs, o sigui, la pèrdua d'aquests llocs de feina amb els perfils més júniors, no? Perquè al final, doncs, són persones que es pot arribar a pensar que potser una IA els pot arribar a substituir, no? El que passa que plantejar això com de manera sistemàtica, per mi és un error, perquè, primer, hi ha d'haver un relleu generacional com a tal, perquè si no, l'empresa esdevé inviable, i això ja no només és aplicable als videojocs, sinó que és aplicable a qualsevol empresa. És a dir, no pel fet d'aplicar IA ja pots prescindir dels perfils més júniors, sinó que hi ha de continuar havent aquest relleu generacional com a tal. Sí que és cert que es pot arribar a reduir, en certa manera, el pastís de llocs de feina, però també es pot ampliar la part en què persones individuals o equips molt petits, de manera autònoma, puguin crear productes que abans no podien crear, per tant, per una part es pot perdre, en aquest sentit, una reducció
de
per entrar empreses grans, no? Però es pot obrir l'oportunitat per persones més autodidactes amb equips més petits.
D'acord. Doncs, senyor Carles Gallell, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, escolta'm, gràcies per aquests incentius que ens has fet d'aquesta aplicació, molt amable.
Moltes gràcies.
És al·lucinant, gràcies a tu per xerrar amb nosaltres. Bé, des del punt de vista d'usuari, és una perspectiva al·lucinant, eh? És un potencial increïble que la IA, una IA local dins d'una consola, que això arribarà, i no, estem a un pas de començar a poder-ho comprovar dins d'uns paràmetres, vagi generant aleatòriament, bueno, aleatòriament no, generant conforme avances el joc i en funció del que tu facis dins del joc, nous escenaris. Estem parlant d'un joc pràcticament infinit d'imatges que no es poden repetir o pràcticament pot ser difícil que es repeteixen. És al·lucinant. Des del punt de vista de la gent que juga a consoles, és una perspectiva tecnològica al·lucinant. Bé, estem a punt d'arribar a dos quarts. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis amb alguna pluja que ens quedarà cap al Pirineu, el trànsit, els titulars esportius amb la jornada de la Lliga que comença avui. I ho farem aquí de seguida, a migdia COPE, a Catalunya i Andorra. Fins ara.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Aquest Sant Jordi, el drac ja no menja persones. Devora llibres. I treu foc? Res de foc. El nostre drac treu flames d'amor. Perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer, troba't amb els teus i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Lo que empieza con tu llamada...
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico. Sinfónico, efectivamente.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era de la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida.
Las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
COPE Catalunya i Andorra.
És el moment de repassar la informació de serveis. Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I comencem per la meteo. I és que la meteo, de cara a aquesta tarda de dimarts, hi haurà una revifada de les tempestes i la pedra a tot el Pirineu i Prepirineu. Ahir va caure, hi va haver alguns episodis de pedra gruixuda, eh? De calamarsa d'aquella potent. Unes imatges realment impressionants d'uns mazacotes de gels que com t'enganxin et deixen con alguna que otra abolladura, en el casco, ja te digo. Doncs aquesta tarda es repetirà, possiblement no amb tanta intensitat ni amb alerta com ahir, però sí que tindrem aquestes tamborinades, aquestes tempestes i aquesta possible pedra, sobretot pel Ripollès. Pel Ripollès és per on esperem aquesta situació. Les temperatures es mantindran i demà pel matí el que esperem, demà matí de dimecres, doncs és un predomini del sol, algun núvol cap cap a costa i Pirineu. Demà pel matí almenys no esperem unes boires gaire enganxades, ni esperem ja ni pluja, ni tamborinades, ni res. Tot això, durant tota aquesta setmana, ja a partir de demà les temperatures començaran a recular lentament, lentament, i ja no tindrem aquests pics de calor salvatge que hem tingut aquests darrers dies, sobretot en comarques de Catalunya Central i Catalunya Interior. Ja això s'anirà moderant de cara al cap de setmana, eh? Això sí, continuaran estant per sobre el que tocaria per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs avui en aquests moments continua sent el focus viari més important en l'autopista P7 a l'altura de Santa Oliva, on aquest matí a primera hora hi ha hagut un accident entre un camió i una furgoneta i el vehicle pesant ha bolcat. En aquests moments continuen i avancen les tasques de retirada d'aquest camió i la calçada continua tallada en sentit nord i a l'altura del Vendrell es fan desviaments obligatoris cap a la Nacional 340 i també cap a la C32, una via de pagament. Arran d'aquesta incidència també hi ha retencions en alguns trams de la Nacional 340, a l'altura del Vendrell, en sentit nord i també entre Bellvell i l'Arbós, un tram de 5 quilòmetres de retencions. Altres punts de la xarxa viària catalana amb retencions en aquests moments són les rondes de Barcelona, amb aturades a l'altura de la ronda d'Adal a Vall d'Hebron en sentit Trinitat i també la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. Unes obres a la C31 al Prat també provoquen retencions en els dos sentits de la circulació. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies. Cuida't, fina. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Doncs avui ja tenim jornada, no?
Ja tenim jornada.
Ja comença, no?
Ja comença. Miri, tenim 4 partits avui. 4. Tiempo de juego des de les 7 de la tarda amb l'Atlètic de Bilbao Osasuna i el Mallorca-València. I 2 plats més interessants encara a 2:15, sí. 2:15 de la nit. Per alguns no són horaris, però bueno, què hi hem de fer?
Però escolta'm, 2:15 de la nit, un dia laborable? No, si t'ho posen un dissabte encara, però... un dia laborable? Lliga?
A mi no m'ho digui.
No, no, digui ja sé, ja ho sé. Només...
Javier Tebas Medrano, que és el president de la Liga.
La reflexió.
No, és una reflexió amb la qual estic completament d'acord. No són hores. No són hores per veure, per molt interessants que siguin, un Girona-Betis i un Real Madrid a la vez. Són els 4 partits que conformen aquesta primera entrega de la jornada intersetmanal de Lliga. La jornada 33, que es juga abans de la 32 perquè es va canviar aquestes coses que fa la Liga, del senyor Javier Tebas Medrano, per canvi de dates de la final de la Copa del Rei. No rigui, és que...
No, és que quan dius... Qui és el president? Javier Tebas Medrano, ho dius con ese rintintín de te la lanzo, ahí queda.
No, miri, és que no ara desconec el seu segon cognom, però no em faria res...
Abad. De Abadia, acabat en D.
José Miguel Cruz Abad és correcte. El responsable d'aquest programa i el senyor Javier Tebas Medrano és el president de la Liga, que és el... Sí, si aneu tard a dormir a Girona, doncs carregueu les culpes al senyor Javier Tebas Medrano, que és el que col·loca aquests horaris i fa aquests calendaris. Però bueno, i serem al peu del canó, els de Tiempo de Juego,
tant,
per explicar aquesta primera entrega avui i per explicar l'entrega de demà, que... Ai, caram! A 2:15 de la nit, ens porta al Camp Nou un Barça-Celta. El Barça que torna a l'activitat després del adeu a la Lliga de Campions i que enfila ja una recta final de Lliga molt, molt, molt favorable. Recordem, 9 punts de diferència davant del Madrid. La possibilitat de sentenciar la Lliga rebent el conjunt blanc al Spotify Camp Nou. I clar, aquestes rodes de premsa que t'agafen en aquest intermig, que no saps ben bé si preguntar per la Lliga, si preguntar pel futur... Bueno, en tot cas, el que vol Hansi Flick i els seus futbolistes és sentenciar la Lliga i portar el títol del campionat de la regularitat a les vitrines del Barça.
I ara ens hem de centrar en la Lliga. We want to win. I la volem guanyar, però encara no està fet. És clar que tenim un coixí de punts, però la Lliga també és molt difícil, per tant, no serà fàcil, però hem de jugar i és el que vull fer. Crec que tothom està content i està orgullós de l'equip perquè estan fent una feina fantàstica i al final, bé, com he dit abans, fa molt mal que ens eliminessin, però també ens dona més energia pels propers partits.
Passa pàgina, doncs, i enfocar cap a la recta final del títol de Lliga. Ara 2:15 estava programada la roda de premsa de Claudio Giraldez, el tècnic del Celta, un Celta que està en hores baixes, no baixíssimes, perquè recordem que el Friburg el va escombrar de l'Europa League. Exactament el mateix que el Betis, que va ser eliminat de competició europea per l'Sporting de Braga, i que arriba a Girona, doncs, bueno, ja veurem si estan molt afectats o no per la Fèria d'Abril, que ja deixa sentir els seus ressons a la capital hispalense. De l'Espanyol, sentirem un jugador del vestidor blanc i blau. Fins dijous a les 8 de la tarda, els de Manolo González no juguen al camp del Rayo Vallecano. Anem a veure quin Rayo es troben. I estarem pendents també de la prèvia de l'Espanyol-Barça, la Lliga Femenina,
sí,
que es juga demà. Per què? Doncs perquè en cas de victòria del Futbol Club Barcelona, l'equip de Pere Romeu seria ja matemàticament de totes totes campió de Lliga. I escolti, important no, importantíssima, vital, transcendental, la cita d'avui en el món del bàsquet. Palau Blaugrana, play-in de l'Eurolliga, Barça, Estrella Roja.
Qui guanyi...
Endavant, està viu. Qui guanyi, està viu. Qui perdi...
Cap a casa.
S'ha acabat l'Eurolliga. O sigui que, si en cas de victòria del Barça,
sí,
per assegurar-se presència als play-offs, hauria de derrotar en el segon partit de play-in el perdedor del Panathinaikos, Mònaco.
D'acord, és a dir, que són dos partits vitals pel Barça. El primer ja aquesta
són
nit.
Són dos partits a caixa o faixa. Si no guanyes avui a l'Estrella Roja, adéu-siau. Precipitat. Va,
és un avantatge perquè juga a casa per començar.
Aquest, sí.
Però en cas de que passi...
Si passa el Barça, jugarà fora de casa,
fora, contra el...
davant del perdedor del Panathinaikos, Mònaco. Probablement el Mònaco.
Probablement.
I a més de tot això, tennis, Open Mutua de Madrid ha engegat el quadre femení amb Paula Badosa com a atractiu pel que fa als interessos del tennis català.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. Va, que de seguida nosaltres què fem? El que fem de seguida parlar de la hiperhidrosi. Què és la hiperhidrosi? És... Què és la hiperhidrosi? És suar de forma excessiva, en excés, i de forma incontrolable. És a dir, si fa molta calor, a l'estiu tu sues molt. Això és normal. Però quan la hiperhidrosi no és controlable, quan és de forma exagerada, ens podem trobar amb situacions realment incapacitants. De seguida en parlem d'això i en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
La hiperhidrosi no és simplement suar molt. És una condició mèdica que provoca una sudoració excessiva, fins i tot quan no fa calor ni s'està fent exercici. És a dir, que el cos produeix suor sense que hi hagi una necessitat real de regular la temperatura. És el que es diu hiperhidrosi. És una anormalitat que pot ser molt incapacitant i psicològicament afecta molt a les persones que la pateixen. Bàsicament, possiblement el que més crida de tot això és que no és estrany, no és un problema estrany. A Espanya s'estima que entre l'1% i el 5% de la població pateix hiperhidrosi. I això vol dir que hi podria haver més d'un milió de persones afectades i, si posem una xifra més conservadora, posa-li 800.000 persones a tot el país. Si traslladem aquestes dades a Catalunya, amb una població aproximada de 8 milions d'habitants, estaríem parlant d'entre 77.000 i més de 300.000 persones que podrien patir aquesta condició. És a dir, que no estem parlant d'una cosa aïllada, sinó força més habitual del que sembla. Hiperhidrosi, i molt incapacitant, i psicològicament dura d'acceptar en funció de com vagi. Parlem de tot això amb el doctor Rafael Serena, que és especialista en medicina estètica de Serena Clínica, de la Clínica Serena, que bàsicament és una de les clíniques que tracten trastorn, la hiperhidrosi. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Bueno, en este caso, ¿cuántas personas pueden padecer en un porcentaje general hiperhidrosis?
La hiperhidrosis la sufren aproximadamente unos 2.8, alrededor del 3% de la población. Hay un 3% de la población de que la gente que sufre y hablan de que es una enfermedad silenciosa, ¿no? Porque la gente no lo explica, tienen vergüenza y muchas veces lo intentan ocultar.
¿Eso, pero son conscientes de que tienen hiperhidrosis?
La mayoría sí. Pero muchos no, sobre todo los más jóvenes. A ver, en la edad adolescente es normal que suden las manos, ¿vale? Le sudo las manos, las axilas y se hace deporte también. ¿Cuándo es hiperhidrosis? ¿Cuándo hay un exceso realmente? Bueno, pues la condición mucha gente no lo tiene clara, pero hay unas escalas que te dicen exactamente cuándo hay hiperhidrosis y si es moderada o severa en función de las puntuaciones. Pero la mayoría de mis pacientes se dan cuenta porque me consultan, pues porque, oiga, yo no puedo dar la mano a nadie. O me condiciona, yo cuando escribo mojo el papel, tengo que escribir con un pañuelo en la mano. O sea, hay casos más extremos que a la gente le incomoda su vida cotidiana. Esto es la base, ¿no? Si te incomoda mucho, pues tienes que buscar una solución.
O sea, llega a ese nivel, caray. Y entonces cuando hablamos, la hiperhidrosis es general, es decir, se suda las manos, o sea, todo, las axilas, palmas de las manos, plantas de los pies, o no, o es una zona en concreto, o pueden darse los dos casos.
Se dan los dos casos, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser generalizada o focalizada y localizada. Cuando es localizada, hay muchas veces que cuando sudan las axilas, normalmente las manos también, lo que se dice axilar y palmar. Y muchas veces cuando es palmar también es plantopalmar, es decir, los pies y las manos. Es decir, va un poco ligado todo. Pero es verdad que el exceso de sudoración pues se divide en primaria y secundaria. La esencial, la que puedes tener de forma sin ninguna causa aparente, pues suele ser focalizada. Y la que es secundaria puede ser más global. Por ejemplo, pues un tumor puede dar una sudoración pues más global de todo el cuerpo. Ajá. Una comida picante pues también puede dar una sudoración de la ansiedad. Es decir, hay muchos factores que determinan si es focalizado o generalizado. Pero sí, normalmente la mayoría de gente viene, nuestros pacientes vienen fundamentalmente por axila, palma o planta.
De acuerdo.
Y entonces tenemos algunos más pues que les suda la espalda, la zona lumbar, la cabeza. Hay gente que va siempre con el pelo mojado. Es que yo tengo, doctor, el pelo siempre mojado, o la cara, o el labio. Entonces, al final es hiperhidrosis cuando te incomoda hacer una vida diaria normal, laboral o social.
Ajá. Cara, ¿y esto, doctor, puede ser incapacitante? Porque, claro, estas personas que me estás explicando, estos casos así breves que me explicas, claro, en función de cómo puede ser muy incapacitante, ¿no? Por la vergüenza por una afectación psicológica de la situación también, ¿no?
Mira, hay me acuerdo una chica que es profesora y me decía, mira, yo cuando doy clase tengo tanta hiperhidrosis plantar que no me aguanto de pie. Es decir, tengo que estar apoyada en la mesa permanentemente. Es decir, a veces puede afectar mucho. Hay gente, pues claro, que es un comercial y tiene que dar la mano 25 veces cada día, pues claro, es que es como si tuviera la mano dentro de un cubo de agua. Entonces le limita mucho, les acompleja muchísimo. Llegan a cambiar de trabajo o ya ni siquiera optan a tener esos trabajos. Me acuerdo un chico que trabajaba en paquetería porque decía, no, yo es que prefiero no tener contacto con la gente. Caray.
Wow.
Y solo eso por la hiperhidrosis, es decir, o gente que les acompleja. Una vez una madre me dijo, a mi hija le ha cambiado la vida dos cosas. Una, que la mano ya no le suda, ya no tiene este problema. Y dice, pero otra es que es otra persona. Es decir, es más social, tiene más amigos, ríe. Es decir, que hay gente que prefiere pasar por retraída o antipática que mostrar su problema.
Claro, y a partir de aquí entramos en la forma de tratamiento. Cuando llegamos a hiperhidrosis, cuando ya llegamos a estos niveles que estás explicando de incapacidad, o sea, que sea incapacitante, que compleje demasiado, que sea un factor psicológico importante, a partir de ahí, ¿cómo se puede tratar la hiperhidrosis? Supongo que el primer paso son antitranspirantes, pero claro, cuando estos no son suficientes, ¿a partir de aquí qué hacemos?
A ver, hay muchos tipos de soluciones, como la de cloruro de aluminio, la iontoforesis, que son tratamientos de corriente eléctrica, hay medicación oral también, y después está la toxina botulínica, que son unas infiltraciones que realmente es un tratamiento rápido, seguro y que es muy eficaz. Entonces, quizá el que se está poniendo más encima de la mesa es el tratamiento de toxina botulínica. En casos más severos...
Es el Botox, ¿no? El Botox.
El Botox, sí. Lo conocen con el nombre comercial de Botox. Pero bueno, hay muchas marcas comerciales.
Ajá, entiendo.
Entonces, es un fármaco, que este fármaco pues inhibe... la transmisión de la... Es decir, es como un interruptor que desconecta la glándula sudorípara, ¿vale? Porque hay gente que me dice, sí, pero si me tomo esto, ¿dónde se me acumulará este sudor? No, es que no se produce. Entonces, es un tratamiento que funciona muy bien y la gente está muy contentos. También está la simpatectomía, que es una intervención quirúrgica en casos muy severos o en casos que no responde la toxina, ¿no?
De acuerdo.
Que tengo que explicar que de toxina no tiene nada. Es un fármaco que tiene una dosis tóxica y una dosis letal como todos los fármacos, pero que no es tóxico, no es que sea... Es de donde procede, ¿eh? Pero no es un fármaco totalmente seguro.
¿Y es un tratamiento ya para siempre? Una vez se aplica esta toxina botulínica, por ejemplo, ¿ya sería el tratamiento? ¿Cuánto dura? ¿O hay que repetir o no?
Nosotros los pacientes nos empiezan a venir en abril, mayo. Estos meses son los de hiperhidrosis. Entonces, normalmente vienen una vez al año. Al año repiten, ¿vale? Pero tenemos muchos... Yo hace casi ahora cerca de los 30 años que lo estamos haciendo, justo cuando empezó y cuando apareció el fármaco. Y esto, claro, vemos que hay muchos casos que hacen unas cuantas sesiones, unos cuantos años, y les baja mucho. Yo pensaba que por la edad, pues hay muchos pacientes que dices, bueno, a lo mejor es que ya le tocaba no tener tanta hiperhidrosis, pero con la experiencia me he dado cuenta que no, que realmente es el tratamiento, que hacen unas cuantas sesiones y entonces bajan mucho la hiperhidrosis o incluso les desaparece.
Ajá. Pues doctor Rafael Serena, de Serena Clinic, oye, muchísimas gracias por habernos ilustrado un poco más sobre la hiperhidrosis, muy amable.
Muchas gràcies a vosaltres.
Un plaer. Imagineu tot el que significa tot això i la incapacitat que pot suposar el tema, eh? És un què. Va, que de seguida parlarem i continuarem en aquesta línia perquè imagino que la majoria que ara mateix pot estar escoltant aquesta missió, doncs, es troba bé. Es troba bé de salut, no li fa mal res. Doncs atenció, perquè hi ha un què, de fet s'ha publicat un llibre que es titula Lo que te mata no es lo que crees, que el fet de que no tinguis cap dolor no significa que estigui passant alguna cosa. Tot s'ha de dir, no genera alarma. És una qüestió curiosa per mirar la resposta del nostre cos. Va, que de seguida en parlem d'això aquí a migdia, a COPE, a Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És curiós perquè tenim clarament una qüestió al cap. Si no em fa mal res, doncs el cos no m'està donant senyals d'absolutament res, llavors el que fem és anar tirant. Però això no significa que no passi res al teu cos. Si sou hipocondríacs ja podríeu anar pagant, perquè això pot generar un cert punt de paranoia i és normal. Es titula el llibre Lo que te mata no es lo que crees i fa referència més aviat a un estil de vida, a un estil de vida que no passa un dolor per una malaltia. És a dir, l'estil de vida contemporani ple d'estrès, ple de bogeria al cap i ple de coses que la tenen que estar listes per ayer. En parlem amb el seu actual, el doctor Amat Abusubó, que és radiòleg. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com és això de que sentir-se bé no és sentir-se bé? Explica'm una mica el que això, perquè el concepte és colpidor, eh?
Sí, ho és, i per això és molt important. Mira, aquesta frase, la de... em sembla una molt bona frase per començar, que ho canvia tot, és que sentir-se bé no és el mateix que estar sa. Mira, jo sóc radiòleg i porto molts anys mirant cossos des de dins. I una de les lliçons més incòmodes que m'ha donat la imatge mèdica és aquesta, que allò que és més important no sempre és allò que més ens molesta. I també allò que ens espanta no sempre és el més important. El llibre es diu això, lo que te mata no és lo que crees.
Correcte.
Però el títol no vol espantar ningú, eh? De veritat us ho dic. No és per espantar, és per corregir un malentès. Vivim en una cultura que confon tranquil·litat amb salut i pensem que si no fa mal, doncs no passa res. I suposem que si una cosa és gravíssima, doncs ja, si una cosa ens espanta molt, doncs deu ser gravíssima. Però no sempre és així.
Ja, però si estàs bé i te't trobes bé i no tens cap dolor ni tens absolutament res, quina alarma et dona el cos per saber que alguna cosa passa? O no et dona cap alarma?
Sí, mira, però el cos no funciona com un gran centre de notificacions. El cos no sempre ens avisa a temps. A vegades calla i només compensa. I ens deixa fer vida normal mentre el silenci el que fa ens va reduint el marge. I per mi aquesta paraula és clau per entendre el llibre i per entendre'ns a nosaltres mateixos i la nostra salut. La paraula marge, perquè la salut és sobretot marge fisiològic. És la capacitat que tenim de resistir, d'adaptar-nos i de recuperar-nos. El problema és que molta gent no nota que aquest marge es va estrenyent fins que alguna cosa es trenca.
En quin moment decideixes posar tot això en valor en un llibre? En aquest, no és el primer que escrius, però concretament en aquest.
Mira, jo ho resumiria amb una idea molt concreta, que no només percebim tard, sinó que, a més, percebim malament. Percebim tard que el cos arxiva, i arxiva moltes coses, el cos. I això és important explicar-ho. Arxiva nits mal dormides, arxiva el nostre sedentarisme, arxiva el nostre estrès, arxiva les nostres presses, el soroll, i una cosa molt important és que també arxiva la nostra soledat. I sovint això ho fa sense dolor. I moltes coses, aquelles coses a les que nosaltres li tenim por, els li tenim por d'una forma errònia. Podríem dir que temem malament, perquè la ment humana reacciona sobretot allò que és molt sobtat, allò que és molt intens, allò que és molt teatral.
Sí. I
això respondria al nostre disseny arcaic. Nosaltres estem dissenyats per... el nostre disseny original, estem dissenyats per sobreviure a la sabana i tindré capacitat de reacció ràpida per si ve un lleó o un depredador menjar-nos. En canvi, la biologia opera en allò que és continu. És a dir, el risc seriós moltes vegades no arriba cridant, arriba disfressat de normalitat. i la normalitat és el nostre enemic.
Clar, a partir d'aquí, persones que tinguin sensibilitat o por a trobar-se malament o qualsevol cosa, quan estigui bé pot sentir-se una mica... Li pot entrar una certa paranoia, no?
Bueno, no deuria
per dir, ostres, que bé estic, que alguna cosa passa. No, ostres, el pensament és una mica contradictori, no?
Sí, però no va d'això. Com t'ho explicaria? Mira, jo ho he vist moltes vegades treballant amb la meva feina. Jo soc radiòleg,
sí?
I això és una cosa que impressiona molt, perquè he vist persones que entraven a la consulta dient, doctor, però si jo em trobo bé. I després hi ha una prova que demostra que la història ha anat escrivint una altra narrativa en silenci, però també he vist el contrari. També he vist persones que venen a fer-se una prova d'imatge molt espantades, amb símptomes molt intensos, però que la prova és estrictament normal.
Entenc.
Però arriben amb un sistema nerviós completament esgotat. I per això el llibre té sentit. Perquè no només va de malaltia, va de criteri. Va d'aprendre a distingir la diferència entre senyal i soroll.
És més mental, és una qüestió que entra molt la manera de gestionar tot això, no?
Sí, perquè vivim, moltes vegades estem vivint en pilot automàtic, i això és, hem de ser conscients que estem vivint així i hem d'aprendre a gestionar-ho. Ens agrada pensar que el que ens defineix és la millora del dia, que nosaltres som aquell que va una hora al gimnàs o que som aquella amanida que ens hem menjat al migdia, que som la caminada del cap de setmana, però biològicament no ens defineix la nostra millora del dia. El que ens defineix és l'estructura que li hem donat el dia. I això és molt important per a la nostra salut. Donar-li una estructura al dia, no una hora en la que som herois.
Doncs, doctor Amat Abusubó, gràcies per la xerrada i les explicacions. Molt amable.
Una abraçada. Bon dia.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Doncs estem a punt ja d'arribar a les 2 de la tarda. Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la nostra portada de COPE Catalunya. Entres al cercador, al teu cercador favorit, poses COPE Catalunya i ja trobareu tota la nostra portada, les notícies que tenim allà destacades i les que vindran. Moltes coses interessants, tot s'ha de dir, eh? Va, que dit això, arribem a la una. Tancarem migdia COPE Catalunya i Andorra i donarem el relleu a Pilar García de la Granja. Així que continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Entramos en la segunda hora de Mediodía COPE de este martes, ni te cases ni te embarques, 21 de abril del año 2026. Te rías, Cinta. Cinta es nuestra técnico. Mira que lo dice el refranero popular, ¿eh? Si le hiciéramos más caso a veces... Bueno, pues nada, como si oyen llover. Álvarez, que es como se llama nuestro ministro de Asuntos Exteriores, ha llegado a Bruselas para exigir romper el acuerdo comercial con Israel. Bueno, en realidad le servía cualquier cosa.
Nosotros solicitamos que se suspenda todo el acuerdo de asociación, pero hay toda una gama de posibilidades. Si alguien quiere poner encima de la mesa otra, ¿por qué no? Pero hoy Europa se juega su credibilidad.
Bueno, pues de momento Europa dice que no, que no estamos para romper relaciones, más bien lo único que nos queda como europeos es convertirnos en puentes, ¿verdad? Bueno, y reducir la burocracia también un poquito. Burocracia, que es esa cosa tan administrativa que se ha multiplicado por el infinito en España. Fíjate, los autónomos dedican una media de 4 horas y 34 minutos a la semana a hacer trámites. Las pymes destinan 322 horas al año a la burocracia. Papeleo que no siempre responde a que la pyme vaya bien, ¿eh? Aunque hay excepciones. Ya huele a feria, que ole, ya huele a feria. Como diría Herrera, primer día de la feria. Dame un minuto para explicarte la importancia que tiene para miles de personas la Feria Sevillana de abril, porque es uno de los grandes motores de la economía local. Mira, en los últimos años, estos 7 días han generado un impacto económico en Sevilla de entre 900 y 1.000 millones de euros. Representa cerca del 3% de la riqueza local, 2 millones de turistas. Durante el tiempo de preparación, celebración y desmontaje se incrementa el empleo en un 20%. Los hoteles ya vamos a ver este año, ¿eh? Pero en los últimos años han rozado el 86% de ocupación con precios superiores al 50% respecto del resto del año. Vamos, que unos dicen que hacen el agosto, en Sevilla te dicen hacemos la feria. Se calcula que la feria mueve aproximadamente 6 millones de euros a la hora. ¿Cómo te quedas? Negocio espectacular, 6 millones de euros a la hora. Bueno, y además de negocio tienen suerte porque el gran apagón no pilló el año pasado durante la feria. Imagínate irte a negro con millones de bombillas en el encendido. Hablando de apagón, ayer sesión en el Congreso, por si había dudas, Mario Ruiz Tagle, presidente de Iberdrola España.
Que había señales en la red, yo creo que ya es un hecho absolutamente incontrastable. Creo que eso lo que debió haber hecho en el operador era, para cumplir con su obligación legal, que es el único que tiene la obligación legal, de mantener el equilibrio entre la producción y la oferta y en consecuencia el suministro de energía eléctrica en el país. Todo el resto somos actores de esa gran función. Lo que debió haber hecho era haber adoptado criterios de mayor prudencia en cuanto a lo que hemos visto en la operación del sistema con lo que se denominan las energías síncronas y asíncronas.
Mayor prudencia, energías síncronas son las fotovoltaicas, así traduciendo. Lo de las abuelas, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Pues eso, la culpa de Red Eléctrica, que es el único operador del sistema.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Te lo estás pensando, Ángela. Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, presenta a esta hora el gobierno su enésimo plan estatal de la vivienda.
Con ayudas anunciadas para construcción y rehabilitación, alquiler, jóvenes y mundo rural. Todo ello con un presupuesto que se triplica hasta los 7.000 millones de euros. Y ese es precisamente el principal problema, que no tenemos presupuestos para pasar del anuncio a la práctica. Lo ha recordado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
¿Cuántas viviendas han prometido? ¿Cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido? ¿Cómo va a paliar el déficit de vivienda un gobierno sin presupuestos, manteniendo las medidas ideológicas que han hundido la oferta y con una política económica que perpetúa salarios bajos y precariedad? Que la realidad es que 8 años de gobierno socialista han convertido la vivienda en un lujo.
Esta tarde, sesión de investidura en el Parlamento de Extremadura.
El pleno arranca a las 5:30 con el discurso de la candidata del PP, María Guardiola, sin límite de tiempo. En Aragón, mientras tanto, parece inminente el anuncio de pacto autonómico entre PP y Vox para un gobierno de coalición como el que está a punto de arrancar en Extremadura.
Investigación abierta por la muerte de 3 fallecidos en una patera.
Llegó a la deriva anoche a Cartagena y se sospecha que había más cuerpos que podrían haber sido lanzados por la borda. Además, la Guardia Civil ha rescatado a 27 magrebíes que han llegado en 2 pateras a las costas de Formentera.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Hansi Flick quiere renovar con el Barcelona.
Con su segunda liga casi en el bolsillo, eliminado de la Liga de Campeones, Hansi Flick ha vuelto a insistir, Elena Condis, en su deseo de seguir en el Barcelona.
Es la primera vez que dice claramente que va a renovar, que quiere ser entrenador del Barça con el Camp Nou terminado, lo que significa mínimo hasta 2028. Dice que sueña con ganar la Champions con el Barça y lo intentarán una y otra vez, estando unidos, y espera ganarla pronto. Que deben tomar decisiones acertadas en fichajes, no cometer tonterías y traer también a jugadores de jerarquía, porque en Champions les faltó liderazgo en las eliminatorias. Flick y sus titulares.
Para mí es un sueño ganar la Liga de Campeones y creo que tenemos un muy buen equipo para los próximos años. Y quiero ser el entrenador en este estadio cuando esté terminado. Soy totalmente honesto, este es mi último paso en mi carrera y sí, quiero renovar mi contrato, pero creo que no es el momento de hablar de eso porque de momento tenemos un objetivo muy importante en las próximas semanas.
El Barça recibe mañana el Celta, tenemos jornada entre semana, hoy comienza a las 9:30, tenemos un Real Madrid a la vez y un Girona Betis y a las 7 de la tarde Atlético Osasuna y Mallorca Valencia, lo contamos Pilar en el Tiempo de Juego.
Gracias Corro, nos vamos en directo. Guinea Ecuatorial, última parada del Papa León XIV en su viaje de 13 días por África. Enviada especial Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El Papa ya ha llegado en un día marcado por el recuerdo de Francisco, ¿verdad?
Sí, y fíjate que estábamos seguros de que León XIV recordaría hoy de forma especial a su predecesor y lo ha hecho durante el vuelo desde Angola cuando se ha acercado de nuevo a los periodistas y les ha asegurado que Francisco ha regalado tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos, viviendo su cercanía con los más desfavorecidos. Y lo ha puesto como ejemplo tanto en su trabajo por la Fraternidad Universal, tratando de promover un auténtico respeto por todos los hombres, como en su mensaje por la misericordia.
Possiamo ricordare anche il messaggio della misericordia.
Podemos recordar también el mensaje de la misericordia, cómo habló desde el corazón de la misericordia de Dios, cómo habló desde el corazón de este gran amor, el perdón y la generosa expresión de misericordia del Señor y quiso compartir este espíritu con toda la Iglesia.
Durante el trayecto también Pilar, por cierto, ha tenido el detalle de felicitar a dos compañeros que hoy celebran su cumpleaños, tanto públicamente como en privado, porque tuvieron la fortuna de sentarse a su lado en el avión para saludarlo. Y ahora mismo, tras haberse encontrado en privado con Teodoro Obiang, el Papa se dispone a pronunciar su primer discurso ante las autoridades y después llegará el turno del mundo de la cultura.
Pues hasta el jueves León 14 en Guinea. Es Eva Fernández que nos lo va a contar con todo detalle aquí en COPE. Gracias, Eva.
A ti un fuerte abrazo, Pilar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Colas en oficinas municipales de toda España hoy son, si cabe, más multitudinarias que las de ayer.
Estamos acá desde las 5 de la mañana, pero hay personas que vinieron desde las 10 de la noche.
Este sonido es de Oviedo, pero la escena se repite en municipios de toda España y de todos los tamaños. Por ejemplo, en Yecla, en Murcia.
Hay error en la información, hay muchas personas que se meten en la fila.
Falta de funcionarios para que todo se gestione más rápido.
Y la misma situación en grandes capitales como en Madrid.
Creo que bueno, las personas aún se aferran a que pueda tal vez obtener un ticket o algo así, ¿no? Que yo sepa, acabo de escuchar que solo van a tener a 70, entonces...
Hay gente que se pasó el día entero de ayer haciendo cola, que hoy ha llegado a las 6 de la mañana y que hoy tampoco lo ha conseguido. Incluso hay personas que en realidad no saben para qué están esperando. Esto está pasando. Otros han pasado la noche a las puertas de oficinas de ONGs y esta mañana la policía les ha despertado para mandarles a las dependencias municipales. Y todo para intentar conseguir los documentos previos que demuestren que están en España antes de este año, del 2026, y que están en situación de vulnerabilidad. Así que las preguntas se amontonan. ¿Cuántas de estas personas se van a quedar sin poder acreditar esta condición? Porque en muchos casos ni siquiera saben qué necesitan y dónde lo pueden conseguir. ¿Y por qué muchos ayuntamientos denuncian que se han encontrado de lleno con este colapso mientras el gobierno central presumía de haber habilitado 400 oficinas de correos, seguridad o extranjería para las solicitudes? Bueno, pues le acaban de preguntar por el colapso a la ministra y portavoz de Migraciones, Elma Sainz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Partido Popular está solo y desdibujado en su boicot al procedimiento de regularización. Pero a pesar del Partido Popular, el procedimiento está dimensionado, está como un procedimiento de esta envergadura se comportaría en los primeros días.
Acaba de aclarar también el ministro del Interior, Grande Marlaska, que ninguna persona que sea un peligro para la seguridad nacional va a ser beneficiado por este proceso. En la agenda de juicios de calado hoy vuelve al Supremo el caso Mascarillas.
En 13 viajes de los 293 viajes oficiales tenemos constancia de que Jessica Rodríguez acompañó al ministro.
Dice la exsecretaria de Ábalos en su declaración como testigo que esos viajes de Jessica Rodríguez, que acompañó al exministro como amiga íntima, no se pagaron con fondos públicos. Nos vamos al Supremo, Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Es uno de los testimonios destacados de hoy, ¿verdad?
Así es. Viajes que pagó Coldo con su tarjeta, ha explicado la que fuera secretaria de Ábalos Extremo, que figura en el informe de la UCO. Ana María Aranda veía al dama por el ministerio solo o acompañado de Coldo. Entraba por el patio de altos cargos que utilizaba el ministro y subía en el ascensor de Ábalos. Pasaba por delante de ella, pero no tenía ninguna reunión agendada, y vio al dama en el ministerio con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en dos reuniones con Ábalos.
De manera oficial, solo recuerdo como unas tres reuniones con el gobernador de Oaxaca, que tampoco se me dijo que el señor de Aldama estaba en esa reunión. Simplemente yo lo tengo apuntado en la agenda porque le vi por allí. Y luego en otras dos reuniones, quiero recordar, con el CEO de Globalia y Javier Hidalgo.
Por cierto, que Hidalgo declara esta tarde como testigo. De Aldama también ha hablado el exjefe de gabinete de la exministra Maroto, la exministra de Industria. Juan Ignacio Díaz Vidar ha negado gestiones a favor de la trama de hidrocarburos. Industria no tenía competencia. No conoce a Aldama, pero sabe que estuvo en una reunión en Industria para solicitar una subvención para un evento musical durante la pandemia.
Tan solo al señor Aldama lo he visto en una reunión, o sea, no lo he visto, yo no lo recordaba, lo he visto en unos papeles, en el que vino a una reunión de un promotor musical con otras personas para solicitar una subvención al ministerio para un evento musical durante la pandemia.
¿Estuvo en el ministerio entonces el señor Aldama?
Estuvo en el ministerio.
Quien sí ha hablado sobre las mascarillas ha sido el ex número 2 de Marlaska. Rafael Pérez dijo que se cumplió la legalidad. Tuvieron conocimiento de qué transportes tenía una línea de compra y lo pusieron en manos de los organismos técnicos. Hubo contactos con Coldo desde Interior, pero no hubo indicaciones.
El evento musical sería online, ¿no? Durante la pandemia estábamos todos metidos en casa.
Se supone.
O estaban organizando un concierto fake.
Sorprendidos nos quedamos todos un poquito.
Gracias, Patricia Rossetti.
A ti.
En cuanto al juicio de la Kitchen, se retoma esta tarde después de la sonada declaración de Luis Bárcenas ayer.
De Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden.
Esa nota estaba diciendo a este señor lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados con MR, que era Mariano Rajoy.
El plato fuerte de la semana va a ser la declaración de Mariano Rajoy el jueves como testigo. No está imputado porque la Kitchen investiga a la cúpula del Ministerio del Interior en aquella época por la presunta maniobra para destruir pruebas en poder del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Hay que recordar que la justicia dijo ya en su día que no se podía acreditar que los escritos presentados por Bárcenas con el nombre de Rajoy fueran reales o se hubieran escrito a posteriori. Y en Oriente Próximo, en Oriente Medio, mañana miércoles acaba el plazo, se agota el tiempo de negociación entre Estados Unidos e Irán y la situación pues sigue sin estar nada clara. Escenas de tensión que continúan en el estrecho de Hormuz. Irán acusa a Estados Unidos de haber tomado rehenes tras atacar un buque comercial iraní. Y el régimen de Teherán, que bueno, pues de momento sigue cerrado en banda, no quiere negociar con Estados Unidos, dicen en Islamabad. Sandra Asenjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y esto a pocas horas de que en teoría acabe el alto el fuego, ahora mismo las cosas pues como que no pintan bien.
No, porque a esta hora no hay conocimiento de que Irán haya enviado ninguna delegación a Pakistán para participar en esas conversaciones de paz. Además, el régimen ha asegurado que está preparado para responder de manera decisiva a cualquier violación de alto el fuego por parte de Estados Unidos. Esto después de las amenazas de Donald Trump de continuar con el bloqueo de los puertos iraníes si no hay acuerdo. Pero es que el presidente norteamericano también había asegurado en las últimas horas que una delegación encabezada por el vicepresidente Vance estaba camino de Islamabad. Esto fue desmentido después. La Casa Blanca, eso sí, ha dicho que el equipo negociador va a viajar pronto a la capital pakistaní, por lo que continúa el cruce de amenazas y en este contexto las conversaciones apuntarían en cualquier caso ya a mañana miércoles. De hecho, en las últimas horas Donald Trump ha dicho que considera que el alto el fuego termina la noche del miércoles, hora de Washington, por lo que esto nos situaría como mínimo en nuestra madrugada del miércoles al jueves. Además de la reapertura del estrecho de Hormuz, el programa nuclear iraní sigue siendo uno de los principales escollos.
Gracias, Sandra. Hablando del panorama internacional, España pide hoy formalmente a Bruselas que rompa su acuerdo de asociación con Israel.
¿Qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva por la situación en la región y tome alguna decisión en relación a Israel? ¿Qué más tiene que ocurrir? Todo ha empeorado. Y si alguien cree que esa no es la medida adecuada, que nos diga cuál es la medida adecuada. Lo que no es aceptable es decir ninguna medida.
Hablando del panorama internacional, ya lo has escuchado, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha planteado esa ruptura que España ya ha pedido dos veces en los dos últimos años. Pero aquí la cuestión es qué dicen los demás, porque la propuesta necesita unanimidad. Bruselas, Olga Rodríguez.
Buenas tardes. Sí, ese es el problema, que no hay unanimidad y por ello Álvarez se abría esta mañana a que hubiera otras propuestas que permitieran limitar las relaciones del club comunitario con Israel. Bélgica, por ejemplo, ha propuesto una suspensión parcial que necesita una mayoría cualificada, al menos 15 de los 27, porque ya da por hecho que no va a haber consenso, aunque ni siquiera esa medida parcial ha tenido el apoyo suficiente en otras ocasiones. Ni Italia, ni Alemania, ni Polonia, grandes economías del euro, la han apoyado. Los ojos están puestos en Italia, que ha suspendido su acuerdo de defensa bilateral con Tel Aviv y que podría cambiar de opinión, y la presión sobre Bruselas crece con los bombardeos sobre el Líbano. Habrá que esperar al final de este Consejo de Exteriores, aunque la unanimidad sigue lejos. Alemania mantiene que hay que dialogar, pero España, Eslovenia e Irlanda esperan más contundencia.
Esto es Mediodía Cope, te quedas con tu Cope local.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 3930.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de hojas.
El 23 de abril es el Día del Libro y en el Corte Inglés lo celebramos ya con un 5% de descuento en nuestra librería, en tienda, web y app.
Para que leer se convierta en tu historia interminable.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés, Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco. Con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Les coses habituals també són notícia, no únicament les excepcionals. I més
quan és una situació repetida que perjudica a milers i milers de persones. Aquest matí, durant moltes hores, bé, pràcticament fins a fa pocs minuts, l'AP7 ha tornat a ser una ratonera. Un camió a Santa Oliva, direcció Barcelona, ha volcat i ha tallat el sentit de la marxa durant hores direcció la capital catalana. Un caos. Mossos fent buidatge de vehicles, pas alternatiu a la Nacional 340 i la 3 i la C332, aquesta de pagament, en oportunitats a cues de més de 10 quilòmetres des de Creixell. És a dir, una fotografia coneguda. Quan hi ha un accident, la via es bloqueja, el col·lapse és immediat i quan hi ha un camió implicat, el bloqueig dura hores i hores. Bon migdia, sóc Sergi Tor. I des de la Jonquera fins a Ulldecona i Vinaròs, el tram de Catalunya són més de 270 quilòmetres per l'AP7. I des de la gratuïtat, al 2021, 40.000 vehicles i milers de camions passen diàriament per la via. Per què? Doncs perquè no hi ha cap més alternativa. Espanya és un país on no hi ha transport ferroviari de mercaderies. El transport per ferrocarril no únicament està estancat des de fa anys, sinó que fins i tot retrocedeix respecte al camió. Dels més de 270 milions de tones de mercaderies transportades a Espanya, la immensa majoria es fan per carretera. Per ferrocarril no arriba ni a 10 milions. Per tant, ni al 4% del total. Per cert, les previsions del govern central és que el 2030 se pugui arribar al 10%. El corredor del Mediterrani acumula 20 anys de retard. Per aquest any a Catalunya està prevista la posada en marxa de la terminal de mercaderies de la Llagosta, la finalització del tram Martorell-Castellbisbal i la connexió amb la fàbrica de la SEAT. Però, com dèiem, 20 anys de retards. I a l'AP7, dia sí, dia també, és la carretera del retard. Saludem a migdia de COPE Catalunya i Andorra al secretari general de l'Associació de Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui. Senyor Folqui, benvingut a migdia COPE, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, l'accident d'aquest matí a Santa Oliva amb un camió volcat s'entena dins del que és la gran densitat de tràfic de camions d'aquesta via de l'AP7. Diàriament, quants camions passen per l'AP7, senyor Folqui?
Sí, estaríem parlant d'uns 20.000 camions que diàriament fan operacions de transport de mercaderies per la via central de l'AP7, i això suposa un important volum, perquè hem de pensar que la major part de mercaderies del conjunt d'Espanya surten cap a la resta d'Europa a través d'aquesta via, justament a través de l'AP7.
Estem parlant de 20.000 camions diaris, tant d'anada com de tornada, de l'AP7 en direcció a França. Això és una de les vies, suposo, que més trànsit de camions té a tota Espanya i potser una de les principals europees.
Sí, és correcte, això és una realitat. I per això des del sector de transport de mercaderies per carretera ja fa temps que estem demanant que es facin inversions. Aquesta via és una via que s'ha quedat absolutament insuficient per tal de donar pas a aquest volum tan important de mercaderies que ja veníem circulant per aquesta via abans de l'alliberament dels peatges, però des que es van treure els peatges a l'AP7 hi ha un gran nombre de vehicles privats que hi circulen i això fa que aquesta via sigui absolutament insuficient per fer l'operativa tant de transport privat com de transport de mercaderies.
El diagnòstic és clar, els números ho diuen i, per tant, el problema sempre està detectat i quan un camió volca com avui, malauradament, a Santa Oliva, ja provoca doncs, una congestió i retencions importants. A més, s'afegeix que Espanya és un dels països europeus on el trànsit ferroviari de mercaderies està en un nivell molt, molt baix. Fins i tot les obres que estan fent hores d'ara a nivell ferroviari al túnel de Rubí no han tingut un impacte perquè hi hagués un augment de camions, perquè ja és un nivell molt, molt baix, no?, el trànsit ferroviari de mercaderies?
Sí, això és una realitat. Malauradament, el transport de mercaderies per ferroviari té un impacte molt petit al conjunt de la nostra economia. Estem parlant que només un 1% de les mercaderies hi circulen per tren i, evidentment, això és del tot insuficient per fer un sistema de transport intermodal on estiguin connectats diversos mitjans, i en el cas de que es produeixi una circumstància com s'està produint amb aquest túnel, doncs té un impacte molt petit al transport de mercaderies per carretera, donat que aquesta capacitat per assumir aquest volum de mercaderies per nosaltres és ben senzill. El que sí que seria convenient per l'eficiència i la logística del nostre país és que avancem cap a un model de transport intermodal on podem fer una interconnexió entre el transport marítim, ferroviari i de carretera. Però per això calen moltes inversions públiques que malauradament mai arriben.
Exacte, aquestes inversions que no arriben, i ha faltat de planificació en els últims anys per no trobar-nos amb els problemes actuals de la gran mobilitat i d'aquesta crisi?
Bueno, això és un tema que si intentem quantificar en quin moment va començar, no ho podrem, no ens posarem mai d'acord, perquè mai trobarem en quina data i en quin moment concret va començar aquesta problemàtica. Hi ha una manca d'inversió estructural al conjunt del país. Aquí tenen responsabilitat tant la Generalitat de Catalunya com el govern, com el Gobierno de España, i aquí el que cal és un pacte d'estat entre totes les administracions per tal de donar al nostre territori aquelles infraestructures que són necessàries per al bon desenvolupament econòmic de Catalunya. I malgrat tot, i malgrat les reivindicacions que es fan des dels sectors empresarials, malauradament mai es posen d'acord i mai arriben aquelles inversions que van en benefici de tots, dels catalans com dels ciutadans de la resta d'Espanya. Per això seria important que es posessin d'acord i es posessin mans a l'obra i a fer inversions, que això és el que fa que l'economia vagi cap endavant.
Demane pactes, inversió i creixement. Carlos Folqui, secretari general de l'Associació de Transportistes de Catalunya, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bona tarda.
Un plaer, sempre a la vostra disposició.
Ayúdame y te habré ayudado.
És aquesta una entrevista repetida, perquè són situacions repetides. Avui, novament, el camió volcat, 20.000 camions diaris, 40.000 cotxes. Això és el trànsit d'avui, d'aquest dimarts d'abril a l'AP7. Demà serà el mateix, 60.000 vehicles. Clar, una topada, un xoc, un camió volcat, hores i hores de col·lapse. El problema és que no s'ha planificat. I aquestes són les conseqüències. Esperant aquest corredor del Mediterrani i esperant que d'una vegada per totes hi hagi un pla efectiu de que el transport per ferrocarril de mercaderies augmenti i no sigui el residual 4% actual. I aquest 4% passarà a tota Espanya, la majoria és del port de Barcelona, que és un port habilitat amb els rails amples per sortida cap a França. Anem ja precisament a serveis. Dia de calor i, com hem escoltat, dia complicat a les carreteres. Jornada de calor, bones temperatures, es fregaran els 30 graus a Lleida al llarg del dia d'avui, i avui la zona de ruixats quedarà restringida a Pirineu i Prepirineu. Queda restringida perquè encara hi ha el comentari ahir, la pedregada prematura a la zona de Vic i Jur, per ser en pedra de diàmetres importants, de 2 centímetres. Temperatures actuals a les capitals: Tarragona 19 graus, Barcelona 20, Girona 23, Lleida 27. Mentrestant, Principat d'Andorra 14 graus. Anem ja tot seguit a la trànsit, a com s'està circulant hores d'ara per carretera, per les carreteres catalanes. L'ha passat també com a actualitat. Afina Areque, bon dia.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que s'ha pogut retirar el camió que ha volcat a l'autopista P7 a l'altura de Santa Oliva. Es manté un carreteret a la calçada en sentit nord per tasques de reparació de la calçada. Tanmateix, de moment encara es manté tallada l'autopista a l'altura del Vendrell amb desviaments senyalitzats cap a la Nacional 340 i cap a la C32. També destaquem circulació intensa a la Nacional 340 entre Bellvell i l'Arbós en sentit nord, i pel que fa als principals accessos a Barcelona, hi ha hagut un accident a l'autovia 2 a Cornellà de Llobregat en sentit sortida, en sentit Martorell, que talla dos carrils i provoca 2 quilòmetres de retencions. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquest matí s'han tornat a repetir les cues, especialment a les oficines municipals, amb menys o més intensitat per tramitar els informes de vulnerabilitat i empadronament fonamentals per aconseguir entrar en el procés per la regularització extraordinària d'estrangers. Un cop feta la sol·licitud, l'administració té 3 mesos per respondre. A Catalunya es preveu que aquest procés afecti a 130.000 persones favorablement. De moment, entre 2.000 i 2.500 persones ja han demanat la cita prèvia per iniciar el tràmit presencial per la regulació extraordinària i el govern aprovarà avui un paquet de mesures per reforçar la informació. Per facilitar els tràmits s'han habilitat a prop de 50 oficines de correus a tota Catalunya, 13 a Barcelona, a més de diversos punts de la Seguretat Social. Però aquestes oficines és la part final del procés, perquè falta la documentació, com el de la vulnerabilitat, i hi ha el caos, i són els ajuntaments que han de gestionar aquests informes. I són els funcionaris públics, locals, que han d'emetre un document sense habitualment saber ells la realitat. La improvisació està penalitzant i les presses condueixen a un mal servei i amb aquest caos. El govern central, amb infinitat de recursos, ha descarregat tota la feina als ajuntaments. A Catalunya, alcaldes i alcaldesses del PSC callen. I des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, el ponent de la Comissió d'Estrangeria, Marc Jiménez Batxam, parla de que es podria retirar aquest requisit de la vulnerabilitat. I ho diu en aquest cas amb un argument senzill. Segons ell, si una persona està en estat irregular, ja és vulnerable.
Tothom vol presentar la sol·licitud de regularització al principi, evidentment. Però també, com deia abans, els ajuntaments no són una excepció. També estan col·lapsats i no tenen el personal tan dimensionat com per poder assumir aquesta feina. Aleshores, crec que tindria que ser una qüestió més automatitzada o no demanar aquest informe de vulnerabilitat quan, com ja he dit, la llei diu que ja es presumeix vulnerable qualsevol persona que està irregularment a Espanya.
La seva petició és senzilla, però això s'hagués pogut fer abans i ens haguéssim evitat tots les cues, els nervis dels funcionaris municipals de tots els ajuntaments de Catalunya i l'actual sensació de caos i nervis que hi ha amb aquestes cues. Perquè per a moltes persones afectades, fins a 130.000 s'espera a Catalunya, aquest procés suposa un pas decisiu. Tenir papers vol dir accedir a una feina, estabilitat i, per tant, una vida amb més garanties. Però la llei aprovada pel govern central, hi ha un col·lectiu que té moltes dificultats per acollir-se en aquest procés de regularització. Són les persones que viuen al carrer i que no poden, en aquest cas, comprovar o documentar la seva estada, perquè no estan empadronades. Arrels està denunciant la situació. Què és el que està passant amb aquest col·lectiu? Ens ho explica la Yolanda Canales.
Segons la Fundació Arrels, fins a un 75% de les persones sense llar en situació irregular tindran serioses dificultats per reunir la documentació exigida dins el termini establert. El principal obstacle és la manca de papers dels països d'origen, com no tenir passaport, que això els impedeix al seu torn demanar certificats d'antecedents penals. Tràmits que sovint són llargs, costosos o directament impossibles. Aquesta barrera documental s'hi suma una dificultat afegida, la burocràcia. Per a moltes persones sense llar, gestionar tràmits administratius és extremadament complex i sovint també hi ha manca d'informació clara sobre el procés, com explica l'Eva Oveig, responsable de l'equip jurídic de la Fundació.
El tema serà la documentació dels països d'origen, perquè hi ha moltes d'aquestes persones que tenen els passaports o bé que els han perdut, o que els han robat, o que han caducat. Llavors, depenent del país d'origen, s'han de fer més tràmits, s'han de fer tràmits a país d'origen. Aquests tràmits són molt llargs en el temps i tenen molts costos i hi ha persones que fins i tot no els poden arribar a fer perquè no tenen vincle en país d'origen. Això amb el passaport. Llavors, ja si no tens el passaport, tampoc pots obtenir els antecedents penals de país d'origen.
Des de les entitats socials s'intenta fer front a aquesta situació amb acompanyament directe i treball de carrer, però alerta que el temps juga en contra. El procés de regularització té una durada limitada i això pot deixar fora moltes persones que no poden complir els requisits a temps. Per tot plegat, l'Eva Oveig diu que no s'ha pensat precisament en aquestes persones que dormen al carrer.
Sí, creiem que no les han tingut en compte per això, perquè amb un termini de 2 mesos és molt complicat que persones que no tenen llar, que no tenen cap recurs, que no tenen on deixar les seves pertinences, puguin tenir tota aquesta documentació a punt per presentar. Fins i tot persones que de vegades no es poden empadronar, no tenen vinculació amb serveis socials, i és que és molt complicat.
Des de la Fundació Arrels també adverteixen que la irregularitat administrativa no només és una conseqüència, sinó una causa que perpetua el sensellarisme. Sense documentació, moltes d'aquestes persones no poden accedir a feina ni a serveis bàsics i queden atrapades en un cercle difícil de trencar. D'aquesta forma, segons l'Eva Oveig, el que per alguns pot ser una oportunitat per regularitzar la seva situació, per a d'altres pot convertir-se en una nova exclusió.
Gràcies, Yolanda. Continua amb nosaltres perquè ara marxem cap a Vic i concretament de la capital d'Osona al barri del Remei, entorn amb la qual hi ha ubicada l'escola La Sínia. Una escola que dona resposta educativa a la realitat multicultural i multilingüe que caracteritza amb aquest barri en més de 400 alumnes i 270 famílies de gairebé 20 nacionalitats diferents. Bé, aquesta escola conviu des de fa anys amb humitats, goteres i filtracions d'aigua. I aquest any, caracteritzada per la pluja de l'hivern, ha vist fins i tot com la floridura de les parets s'ha anat expandint. Sí, floridura de parets a una escola de Vic. Les classes, com dèiem, de 400 alumnes, es fan enmig de parets amb fongs negres i amb un olor d'humitat. Una situació absolutament inacceptable, Yolanda.
I és que fins i tot han crescut bolets a les parets. I el problema, Sergi, és que aquesta no és una situació puntual ni un problema recent. És el dia a dia d'aquests 400 alumnes de l'escola La Sínia, un centre amb menys de 20 anys d'història que, segons denuncien les famílies, fa temps que arrossega greus problemes estructurals. Ho explica la Yolanda Baena, que és presidenta de l'AFA de l'escola i assegura que la situació s'ha cronificat fins al punt de normalitzar-se.
Mira, ja ens hem acostumat. Ja portem molts anys amb aquesta problemàtica. I ja ens hem acostumat a batallar amb les galledes, amb les goteres i amb aquestes humitats que, bueno, realment són una bogeria. És dolentíssim per la salut.
Les pluges dels darrers mesos han agreujat el problema, però no l'expliquen del tot. L'origen és anterior. L'escola està construïda en un terreny inundable, fet que provoca filtracions constants i un deteriorament progressiu de les instal·lacions. Tot i això, les aules afectades no es poden tancar perquè no hi ha espais alternatius per reubicar els alumnes. La situació, alerten les famílies, no és només una qüestió d'infraestructura, sinó també de salut. La presència d'humitats i fongs pot afectar especialment infants amb problemes respiratoris, com els que tenen asma. Mentrestant, denuncien falta de manteniment i una resposta insuficient per part de l'administració. Asseguren que durant anys només s'han aplicat solucions provisionals sense abordar el problema de fons.
És abandonat. O sigui, nosaltres demanem des de l'escola, es demana al departament que hi ha s'ha de fer aquest manteniment, s'ha de fer, i no fan cas. No fan cas, per això s'arriba a aquesta, arribar a tenir bolet a la paret, és que és molt fort, és que això ho expliques i no s'ho creu ningú. I podem demostrar-ho perquè hi ha imatges, no? És un abandonament total.
Ara, després que el cas hagi transcendit, el Departament d'Educació ha anunciat una inversió per reparar la coberta de l'edifici. Les famílies, però, es mostren prudents. No hi ha encara cap documentació oficial que concreti el calendari de les obres.
Normal que les famílies no se'n fien fins que no vegin el calendari i, sobretot, les obres executades. Gràcies, Yolanda. Anem a la crònica política. Una investigació judicial afecte al principal assessor del president de la Generalitat, Salvador Illa. El cap de gabinet del president de la Generalitat, Eduard Ribas, figura com a investigat en una causa sobre contractes de l'Ajuntament d'Esparreguera, segons ha publicat el diari El Periódico. Ribas va deixar l'alcaldia d'Esparreguera per ser nomenat a cap de gabinet de Salvador Illa a l'agost del 2024, és a dir, el mateix mes que Illa va ser nomenat a president de la Generalitat amb el ple del Parlament, amb el pacte amb Comuns i Esquerra. Els Mossos han intervingut intervingut el telèfon mòbil del cap de gabinet del president Illa, que a la vegada ha decidit personar-se a la causa. La policia busca documentació dels anys 22, 23 i 24 per ordre del Tribunal d'Instància de Martorell, que té oberta la causa per un presumpte delicte de malversació de caudals públics a l'Ajuntament d'Esparreguera, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Mentre el govern de la Generalitat de Salvador Illa dona el suport a Ribas i esperem les investigacions judicials, el govern, que té un conflicte amb els docents, amb les vagues que hi ha hagut amb el primer trimestre d'aquest any, ha aprovat aquest matí la pujada de sou que va aprovar i que va acordar amb Comissions Obreres i la UGT. Un increment del 8,5% en termes absoluts serien 839 euros anuals pels mestres de primària i 859 per secundària. Es farà un pagament únic d'aquesta quantitat amb un finançament global de 134 milions d'euros. A més, a partir del curs que ve, es pagaran 50 euros la nit per mestres que vagin a colònies. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assenyala que amb aquesta pujada els mestres catalans són els tercers millor pagats d'Espanya.
Que els permetrà passar dels tercers a la cua, comparativament amb les comunitats autònomes, als tercers al capdavant, comparativament amb el personal docent respecte a les altres comunitats autònomes. I un segon acord en l'àmbit econòmic, també de compensació econòmica, quan el professorat tingui participació en activitats educatives, en pernoctació, estem parlant, per tant, de colònies escolars, de sortides de més d'un dia, i en aquest acord s'estableix una compensació econòmica de 50 euros per nit, docent o acompanyant.
Per aquesta partida es destinaran entre 6 a 10 milions d'euros per aquest concepte. Per cert, que aquesta pujada va ser rebutjada per quatre sindicats: Intersindical, Professors de Secundària, CGT i especialment Ustec-Estec, la majoritària, per considerar-la insuficient. I el 23 d'abril hi ha una vaga convocada pel sindicat Professors de Catalunya. I a Catalunya hi ha 77.000 persones que pateixen hiperhidrosi. Podria haver-hi 300.000 afectats perquè hi ha molta gent que ho pateix i no ho sap. Què és la hiperhidrosi? Doncs en aquest cas és una sudoració excessiva, fins i tot quan no hi ha calor ni s'està fent exercici. Per a moltes persones és un problema. Eviten donar la mà per vergonya, rebutgen situacions socials i fins i tot tenen un perjudici amb el que seria la seva situació laboral. El doctor Rafael Serena, a COPE Catalunya, ens ha explicat que els afectats pateixen molt amb el seu dia a dia.
Al final es hiperhidrosis cuando te incomoda hacer una vida diaria normal, laboral o social. Hay, me acuerdo una chica que es profesora y me decía, mira, yo cuando doy clase tengo tanta hiperhidrosis plantar que no me aguanto de pie. Es decir, tengo que estar apoyada en la mesa permanentemente. Es decir, a veces puede afectar mucho, puede afectar mucho.
Clar, aquesta és una sudoració de les extremitats de peu, però a la mà, un comercial no pot ser. No pot donar la mà 25 vegades al dia. És un mur per les habituals relacions personals. No és gens fàcil, ens confirma el doctor Rafael Serena, conviure amb la hiperhidrosi.
Si tuviera la mano dentro de un cubo de agua, entonces le limita mucho, les acompleja muchísimo. Llegan a cambiar de trabajo o ya ni siquiera optan a tener esos trabajos. Me acuerdo un chico que trabajaba en paquetería, porque decía, no, yo es que prefiero no tener contacto con la gente. Caray, y solo eso por la hiperhidrosis, es decir, le da.
Pot afectar fins a 300.000 persones a tot Catalunya, diagnosticades unes 77.000. Hi hauria persones, com dèiem, que la tenen i no ho saben, i és una afectació que requereix de tractament. A migdia de COPE Catalunya anem cap a publicitat. Després parlarem d'una veu pròpia, d'una gran notícia que ens provoca molta alegria. Parlarem també del festival grec i de l'intercanvi de cases per vacances. Després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Este martes desde las 7 de la tarde, la Liga en COPE.
¡A correr!
La Liga da sus últimos coletazos y te lo contamos en tiempo de juego con los líderes de la radio deportiva.
¿Ya estamos todos?
Athletic Club Osasuna, Mallorca Valencia, Real Madrid Deportivo Alavés y Girona Betis.
Esto es insuperable.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo analizamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta matinada molts ciutadans de Lleida s'han aixecat amb un despertador col·lectiu. El soroll d'un helicòpter formava part d'una operació de Mossos d'Esquadra per desarticular un entramat criminal implicat en tràfic de marihuanes i armes. S'ha fet a la ciutat de Lleida i a Serós, hi ha 11 persones detingudes. S'han intervingut, a més, armes, diners i gran quantitat de munició metàl·lica i semimetàl·lica. 3 detinguts són del barri de la Mariola, de Lleida, i 4 de la Horta de Lleida. I avui és notícia, una veu inolvidable, la veu d'aquesta hora, durant 30 anys que ha explicat aquí, en aquest dial, l'actualitat de Catalunya amb la seva personalitat i estil, i que cada dissabte ens acompanyava amb entrevistes amb més profunditat.
Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina.
És la veu de Carles Losada, premiat avui amb la menció d'honor de la trajectòria de Ràdio Associació, els premis més importants de la ràdio a Catalunya. Quina felicitat aquest premi, Guillem Castro.
La 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya ha arrencat amb una força sense precedents, assolint la xifra rècord de 136 candidatures presentades. En un acte on s'ha posat de manifest la vitalitat del sector, el jurat ha volgut destacar figures que han marcat la història recent de la ràdio a casa nostra, amb un protagonista absolut com en Carlos Losada Ortega. El moment més emotiu de l'anunci de les mencions